7 minuts ja per sobre el punt de les 2 de la tarda. Encetem tertúlia aquí a Ràdio Nacional d'Andorra avui amb la companyia de l'Elisa Moixell. Elisa, bona tarda, benvinguda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
I amb el Gualbert Osorio. Gualbert, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, ben trobada.
Doncs amb vosaltres, parlar de temes d'actualitat com són, ens avancem al que és a la campanya electoral, perquè ja estem en precampanya, i d'aquí ho demostren els fets, doncs, actes, no?, polítics que ja s'estan donant, i vaja, doncs, actuacions, accions, com per exemple la que avui ha protagonitzat el candidat a cap de govern per Units pel Progrés, que ha registrat una comunicació a la Junta Electoral en la qual li demana que insti la Fiscalia a investigar si el cap de llista de DEA, Xavier Espot, ha vulnerat la Constitució, i referint-nos a la proposta d'un servei d'atenció a la dona que acompanyaria les que volguessin avortar perquè poguessin fer-ho fora del país. Elisa.
M'ha tocat a mi.
T'ha tocat a tu.
Molt bé.
Tot per tu. Tot per tu.
Molt bé. A veure, jo crec, primera, que estem en precampanya electoral, i fa temps que estem en precampanya electoral, perquè me'n recordo que es va fer un acte ja fa temps, això, potser fa un mes, així, de campanya preelectoral del senyor, que després era el candidat de DEA, Xavier Espot, i això fa un mes, per tant, fa molt temps. En quant a que s'hagi creat o es vulgui crear una oficina per donar consells a les persones que per un motiu determinat vulguin interrompir el seu embaràs, pel que sigui, ho veig amb to electoralista 100%, perquè si tu estàs d'acord amb tota una sèrie de normes, no?, i una d'elles és que interpretes un article de la Constitució, que si no recordo malament és el 8, dient de que es respectarà el dret a la vida en totes les seves fases, i aquest totes les seves fases vol dir que no es permet l'avortament i per tant està penalitzat, que tu, que has sigut ministre d'Interior i ministre de Justícia, perquè no ho has fet abans, no? I ho vas de fer-ho ara en campanya preelectoral. Per tant, això ho veig més que ho veig com unes promeses d'aquestes que es fan quan fan la carta als Reis, als nens, i que després, perquè el que passa és que els Reis a vegades no et porten les coses, la campanya electoral, pues, tu has de decidir a qui votes, no? Jo crec que la ciutadania ha de tenir molt en compte les polítiques que s'han fet i juzgar per les polítiques que s'han fet, no per lo que et diuen que faran. Sobretot el partit que ha governat fins ara, no? Perquè els altres no han tingut opció a governar, però el partit que ha governat fins ara, pues, per sus polítiques els coneixereu. Aleshores, si tu et sembla que les polítiques que han fet han sigut adients per tot el conjunt de la ciutadania, no solament per uns, pues molt bé, pues, si tu creus que se'ls ha de donar el vot, se'ls hi dona el vot. I si tu creus que les polítiques que s'han fet no han sigut amb el seu conjunt positives pel país, pues actues en conseqüència. Més enllà de la polèmica que això suposa, bueno, ja saps, la meva posició personal és que jo crec que s'ha d'arribar a la despenalització de l'avortament, perquè és un dret que té la dona a decidir sobre el que vol fer amb un embaràs que li pot comportar un perill de mort, que és una violació, que hi ha unes males formacions difícils de superar, etc, etc, pues endavant, no? No hi ha més a dir. La polèmica que s'obre, home, des d'allà en associacions, com per exemple Stop Violències, que en el seu moment també va tenir la idea d'acompanyar a les dones que volguessin un consell sobre l'avortament, etc, que se'ls pogués donar. Ara, això fa que se'n torni a parlar. Pues és, a veure, serà una campanya que girarà amb dos temes, jo crec que són capdals. Un, que és els acords amb la Unió Europea, que ningú sap res, i que aquest govern no ha dit res de res, no sabem. I que avui als diaris sortia de que el mes de juny ja ho tindrem tot acabat, aquests acords amb la Unió Europea. I l'altra, aquesta despenalització de l'avortament, no? I les implicacions o no, i què és primer, si els drets de les dones o l'estructura de l'Estat. Tot això és, ja està bé que se'n parli, que es posi sobre la taula i que la gent es defineixi i que els polítics actuen en conseqüència de lo que hi ha. Més enllà, jo no li dono més importància.
Gualbert.
He escoltat molt atentament. No, bueno, estava escoltant perquè és un tema que francament és interessant i més en aquests moments aquí al Principat d'Andorra. I per lo que respecta precisament al personatge aquest, és un tanto curiós lo que ha passat o ha succeït recentment. Perquè jo recordo que en el seu dia, i aquí davant d'aquests micròfonos, jo vaig defensar una mica el presumpte fet que se l'havia produït ell deia que se l'havia produït al sujeto en qüestió, dient que, clar, jo primer soc una persona que desea la llibertat d'expressió ante todo i sobretot, i a partir d'aquí, pues, lògicament, jo vaig creure en aquell moment que tenia que defensar a la persona al marge de que estigués o no estigués d'acord con la seva actitud, però que tenia que defensar-la del fet de que en un moment donat un partit polític rebutgessi la seva presència, la seva candidatura, perquè era proabortista. I clar, això jo, per a mi era una cosa que francament em va saber mal, perquè vas creure que en este món, si la democràcia és que cadascú pugui opinar i pugui dir i pugui fer el que li correspon i el que desitja. Però clar, ara resulta que el tema s'està complicant més ja, perquè clar, ara és, per altre costat, diu que no volen que es faci... No, oiga, mire, la democràcia és per tots iguals. No poden anar per punts, per poses, ni per què dirà ni com ho direm. No, això no és democràcia. I si la democràcia jo en el seu moment lo vaig aplicar per un acte, ara lo aplico per l'altre també. Perquè vull que tothom sàpiga el que és la democràcia i per què serveix la democràcia. Per tant, jo més allà ja no parlo d'aquest tema perquè francament em dono compte que a vegades la gent l'agrada divagar o les agrada no sé, ficar-se en problemes o en històries que no tenen sentit.
Que per cert, ara que parlàvem del candidat, no? A cap de govern per Units pel Progrés d'Andorra, doncs, que estava també dins de l'Institut dels Drets Humans, com ha quedat la posició d'Alfons Clavera dins de l'Institut?
No, mira, la posició que vam decidir és que bé, si hi ha una persona que és discrepant en un tema, però està còmode dins de l'institut, pues endavant, vull dir-te, no, endavant. I a més, ara entenc que està en campanya electoral i no vull polemitzar sobre aquest tema, no?
Una campanya, una precampanya electoral que ha començat ja trepitjant fort, eh? Que, de fet, des de l'Associació de Periodistes ja veu fer el vostre comunicat en aquest sentit.
Home, sí, van fer el comunicat perquè, francament, el senyor Romén pues, se sortia una mica de mare, no? O sigui, que de cop vingui aquí a la ràdio i televisió andorrana a demanar que li facin un programa sui generis per ell, pues, francament, no li veig massa sentit. Perquè ell té el seu programa, lo té dintre de ja la rutina, diguem, de programació que hi ha dentro de la casa. Però clar, no, jo vull un programa, a més, de tales característiques, i a més donava el nom, i quasi, una mica la realització del programa s'encarregava ell, no? I clar, jo això crec que no és normal. I com a periodista no es pot acceptar que algú te vingui a dir lo que tu tens que fer i com lo tens que fer. Això va acabar en la Vallia, i la Vallia, lògicament, va donar tota la raó a la casa i dient que este senyor pues, no podia, per compte seva, ficar un programa a la seva mida i al seu interès. Ja aquí ja van començar. El senyor Romén és una persona molt intel·ligent, però també és una mica problemàtic en la seva relació amb el resto de la societat. perquè va una mica imposant o intentant imposar els seus pensaments, el seu caràcter, sense tenir en compte que l'altra persona pot opinar o pot pensar tot el contrari. I aquí estem, pues, una vegada més, en aquesta lluita interessant, maca, però que s'ha de fer bé. Uh-huh. O sea, sense espectacles, perquè, o sea, lo que és la informació no pot sortir en les pàgines de diversió. La informació ha d'estar on té que estar, i respetada, i, a més, acceptada.
No, a més, ara parles, doncs, com a entitat, no?, com l'Associació de Periodistes, però tu, Albert, també has estat director general d'aquesta casa.
No, jo he estat director general en aquesta casa, i també, pues, ara no, he tingut bastint en el seu moment, pues, també que imposar una mica el que és el... Hombre, jo recordo una vegada, pues, un ministre que se'm va presentar aquí que volia que li fessin una entrevista, i clar, vaig dir que no. Perquè primer no és el director el que decideix si te faré o no te faré. Per això tenim aquí una redacció i uns periodistes i uns professionals que ja saben quin és el treball, com se té que fer el treball i quan tenen que fer les coses. I, bueno, jo recordo que vino aquí i, bueno, però, clar, tampoc la sang no va arribar a l'aigua. O sea, simplement lo va entendre que, claro, que no era el director el que... Sí, mira, ara, espera, que ara crido a la gent perquè te facin l'entrevista. Això no funcionava. Bé,
llavors
així.
Llavors queda en entredit, no?, fins a quin punt, doncs, on te queda, no?, el criteri periodístic.
No, és que jo penso que moltes vegades també el criteri periodístic és normal que la gent del carrer no sàpiga el que és. Perquè el periodisme, o sea, d'entrada hem de pensar i hem de creure, tu i jo ho sabem, que és una ciència. O sea, hem estudiat les ciències de la informació. I, per tant, és un estudi que feu permanentment, constantment, i que a vegades nos costa practicar-lo perquè, hombre, és més fàcil fer-lo d'aquella manera, no? Sui generis, ja ho faré i ja sortirem. No, no, hi ha unes normes, hi ha una ètica, hi ha uns reglaments, i el periodista s'ha de cenyir precisament a tota l'estructura i a tot el contingut del món periodístic.
Malauradament, de totes formes, Walbert, que estic completament d'acord amb tu, eh? Amb ales de la llibertat d'expressió i de fer les coses com s'han de fer, però també estem immersos cada vegada més amb el món de la informació, que no solament són dels mitjans, que també moltes vegades estan contaminats en funció, per un general, en funció de qui governa o de qui paga, si és una empresa privada, de lo que és interessant que es parli o de lo que no és interessant que no es parli. I després tots els mitjans que no són que són totes les redes socials, no?, amb la qual també hi han informacions que van d'un cantó a l'altre, que no tenen res de ni de científic ni de veraç. Les fake news estan a l'ordre del dia, no? I això també és una feina que per vosaltres s'ha de lluitar i que no és fàcil.
El tema de les notícies falses és un tema que precisament avui en dia està, per desgràcia, en boga.
Sí, sí.
Perquè avui en dia també tenim que dir que hi ha molts mitjans de comunicació, que ja va bé. Ja, per nosaltres, els professionals, encantats de la vida. Però també el que passa és que en el moment que hi ha tanta proliferació de mitjans de comunicació, el que busquen és el contingut. I a vegades ese contingut o no existeix, o no està, o no has sapigut verlo, no t'has pogut informar. I a partir d'aquí, què es produeix? La notícia falsa. Uh-huh. El rumor, me han dit... No, el periodista ha de comprovar.
Claro.
Ha de comprovar. El rumor no serveix per res. El rumor sí és una font d'informació que dius... Menganito diu què tal. Pues, bueno, a partir d'aquí, el periodista el que ha de fer és anar a la font d'informació per saber el que hi ha. Uh-huh. I que avui en dia, torno a dir, el problema és que hi ha masses mitjans de comunicació, que van molt bé, van molt bé, però al final hi ha mitjans que l'ètica i el còdic deontològic que hem estudiat i que hem tingut i que encara tenim, no se respecta.
Hauríem de fer un curs de reciclatge, no? Molts?
Jo
per
crec
no
que sí.
Tots.
No, jo crec que sí, no, i també...
Sempre va bé, en totes les professions.
I això va també per als professionals, eh? Hi ha molts professionals que se les oblida una mica ese jurament hipocràtic de jurar, de decir la verdad y nada más que la verdad. Uh-huh. I clar, jo crec que això, no sé, en èpoques, no sé, en la meva època, primer, no, com no existien tants mitjans, la notícia era més difícil. Però era més difícil, però en canvi s'elaborava molt més la notícia.
I te la creies més, potser, no?, que ara, la veracitat...
És que quan t'arribava la notícia, clar, el primer que feies era tocar Menganito, a l'altre, el d'aquí. Després, los teletipos. Avui en dia ja ni teletipos, ni res, de res, de res. I, clar, la majoria que fan, agafen la tablet i... Ah, mira, aquí me'n surt. No, hombre, no vayas a la tablet. En la tablet te podes trobar alguna cosa interessant. Però a partir de que te trobis, a partir d'aquí, el que tens que fer és confirmar la existència i veracitat de la notícia. Perquè si no...
Per això, doncs, que un bon reciclatge en tots els aspectes, perquè les coses doncs, van evolucionant, xarxes socials, les fake news que apuntava la Lisa, per també saber-la gestionar, doncs, de ben segur que això doncs, ens serviria i molt a tots nosaltres. Abans de marxar, que ja ens queden res, ens queden pocs minuts, volia comentar amb vosaltres també doncs, tot l'enrenou que s'està generant al voltant del concurs famós, del tema casino, perquè déu-n'hi-do també doncs, processos judicials que han començat al voltant no? de tot plegat i desvirtua el projecte en si.
Jo crec que les coses s'han de fer bé. Les contractacions... Jo el que he vist només a les informacions dels mitjans de comunicació nostres, i que a mi no enquadraven. A mi no, per exemple, bueno, que s'adjudiqui, fa un concurs per fer un casino, molt bé, i s'adjudica a l'empresa A, molt bé. I després, al cap d'un temps, el nostre ministre de Finances, ens explica que l'empresa que se li havia otorgat, que havia guanyat el concurs, això no s'ha eliminat, no complia. Que havia presentat un projecte que no s'assemblava gens en el primer que havia fet, primera cosa, i la segona cosa, que el nom no s'havia estat registrat.
No s'havia registrat.
A veure, això a mi no enquadrava, potser és que... Però jo quan he tingut que donar d'alta una empresa o una societat, jo, el Albert o tu, el dia que vulguis, no? Pues el primer que has de fer és registrar el nom. Perquè si no registres el nom, pues no pots continuar. Per tant, si tu fas un projecte i fas un concurs per presentar-te en un concurs i tal, i et diuen que sí, i no has presentat el nom, tan fàcil com dir, escolti, pues, miri, té 2 dies o 3 dies per registrar el nom. Però d'aquí a dir-li no, ja no... Vostè, aquest concurs no compleix amb els requisits. Home, si només és per això, no ho entenc. I el plànol el mateix, si tu portes un plànol que no coincideix amb l'inicial, doncs el mateix, escolti, miri, faci el favor de posar el que havia portat abans i ja està. Hi ha coses que no les entenc. Tampoc entenc el consell aquest que es va crear amb les persones que estaven, o sigui... durant tots aquests processos o durant tots aquests 4 anys hi ha moltes coses que estan que s'han sigut molt opaques i a mi l'opacitat no m'agrada perquè si tinc oposició...
Sí, però pensa una cosa, que el tema del joc sempre ha sigut una cosa molt conflictiva i molt opaca.
Sí.
A tot arreu. Mm. Aquí a Andorra, si nos remuntem a la història, no es va fer casino. El que actualment és l'hotel... ara no surt el nom.
Fa molts anys, era l'hotel Valira, potser...
No, era l'hotel que... ja em sortirà el nom
igual.
Després. Hi havia un hotel que es va fer per casino, i en el moment que estava fet, se li va dir que no, que no havia l'autorització del casino en aquella època.
Ni joc, ni res.
El bisbe manava molt.
Sí, i no, ara també.
Bueno, sí. I vull dir que el tema del casino sempre ha sigut conflictivo, al punt que inclús després el mateix Consell General van prohibir los casinos a Andorra.
Uh-huh,
uh-huh. O sea, ahora, han obert la mà.
Bueno, va fer
en el moment, además, menys interessant per el joc, perquè el joc va tindre la seva època dorada en el 1970-1990, i després ha sigut la caiguda en picat, i la prova és que en Catalunya, del munt de casinos que en el seu dia es van obrir, ara mateix, més de la meitat, més d'un 70%, han tancat. Uh-huh. I ara els casinos que hi ha són pues, casinos molt mediàtics, molt macos, que el castell de no sé què, sí, el castell de no sé quants, i és un lloc on tu vas a sopar, vas a passejar, vas a veure una cosa maca i bonica, i si vols, jugaràs, i si no, no jugaràs. Uh-huh. I aquí, clar, aquí no, aquí el que es feia era el joc, el joc, el joc. Jo, francament, el joc no he sigut mai amic del joc, però tampoc no lo criticaré, que cadascú faci el que vulgui. Uh-huh. Però aquí a Andorra, no sé, o sea, el tema ha sigut una mica raro i estrany.
Sí, sí, per això t'ho dic.
Perquè ara el segon diu, escolti, si el primer no l'ha fet bé i, per tant, està descalificat,
sí,
vamos, com en el ciclisme, el segon
per
se
exemple,
converteix en primer, no?
Per exemple, també, aquest és un altre argument, no? Mm-hmm. D'aquests que et dius, entre tot plegat, i quan veus opacitat, automàticament penses, bueno, alguna cosa s'ha fet malament, no? Perquè no... Igual que hi ha opacitat, el que he dit abans, amb el tema també dels acords amb la Unió Europea, que no sabem res, no sabem res. I a veure, jo crec que pel poble és molt important, és cabdal, els acords, quin tipus d'acords s'estan fent amb la Unió Europea.
La resposta és cabdal. S'estan estudiant. Aquesta és la resposta.
Bueno, però això no, a mi no em convenç, clar. A mi no em convenç.
Ni a tu ni a ningú, però s'estan estudiant.
Bé, de ben segur que d'això se'n parlarà i molt, durant molt, aquests propers dies, perquè són temes que abans l'Elisa apuntava, no? Hi hauran dos temes recurrents en aquesta campanya electoral,
sí,
però avui també doncs, ja es parlava de l'heliport. Sí. Encara el que no ha sortit encara és el tema de la doble nacionalitat, que aquest era un altre dels temes
que
acaben sortint, juntament doncs, amb el tema de l'avortament, però bé, el que està clar és que ja hem començat doncs, amb aquesta precampanya electoral, que de fet encara ens queden res, una setmana i escaig per començar la pròpiament dita campanya electoral, que veurem doncs, com evoluciona, ho anirem seguint de ben a prop. Walbert, Elisa, que arribem al final del nostre temps, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, ens tornem a trobar d'aquí uns dies.
Molt bé, com vulguis.
Moltes gràcies.
Vinga, nosaltres ho deixem aquí, com sempre, tornem demà dijous amb una programació especial degut a la commemoració, la celebració d'aquesta 26a edició de la Dia de la Constitució Andorrana. Els informatius, l'actualitat estarà present i per això estarem aquí acompanyant-los. I tornem demà, que acabin de passar. Molt bona tarda. Adéu-siau.